Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández i que podeu escoltar a través de Ràdio Vilafant al 107.3 o bé a través de la nostra pàgina web radiovilafant.net, o també podeu veure'ns, ja cada dia és més llarg que això, al YouTube, al Twitch i l'Instagram. Alfons Romero, per què fas que sí? Bon dia.
Ah, no, què vols que digui? Que no, no, no.
Molt bé, molt bé. Xavi Esteve, bon dia.
Bon dia, com anem?
Toni Calvó, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I Narcís Quintana, bon dia.
Bon dia.
Ja està, ja us heu posat malament i han de moure la càmera. És que... que això de
són més radiofònics que televisius.
Jo sóc molt televisiva, el que passa és que no sé quina és la meva càmera, perquè no hi ha cap que m'enfoqui a mi.
Això és categoria, nosaltres no ens moguem, que es mogui la càmera.
Exacte. Està molt bé, això, TV3 ho fan, tenen les càmeres aquelles mogudes per ells, que ja no hi ha ni treballadors.
Robotitzades.
Sí, és una passada, això.
Si vols t'explico el meu somni ocult, que és portar un Steadicam. Saps què és un Steadicam?
No, explica't.
És una espècie d'arnès que porta un braç hidràulic, que porta la càmera, el portes posat tu al cos i grava i fa l'efecte que la càmera estigui flotant i tu vas gravant a la gent, no? Movent-te amb el teu moviment.
I tu què fas allà darrere, doncs?
Bueno, moure't. Ah. Moure't i enquadrar, home. Enquadrar és fonamental perquè un plano o una foto surti bé. Sí, sí, enquadrar, sí, la regla dels terços. Si vols parlem d'això, que avui no hi ha ordre del dia,
No hi ha ordre del dia,
no,
avui?
No, no.
Oh, que bé, vinga, va, comencem.
L'ordre dels grecs,
ja comencem.
La regla dels terços.
La proporció del cos, la proporció del paisatge, els quadres de, no sé, dels empordanesos, com fer...
Doncs hi ha gent que fa fotos i no té en compte la regla dels terços, no. Jo els tinc posats a la càmera. Cada foto que faig me surten les ratlletes.
Els guies de Flandes que varen començar amb la cabra de la legió.
Ja està. Ja ha mencionat la cabra com cada dimecres.
Sí, no?
Fantàstic,
Si no, queda bé.
Fantàstic. Narcís, portaves uns papers. Estic intrigada. Perquè com has arribat superjust, no t'ho he pogut preguntar.
Sí,
fora,
mira,
de mi. Què portes?
Un regal espiritual, d'alguna manera.
Ah.
Us he portat les dues primeres pàgines del discurs sobre la dignitat de l'home d'en Giovanni Pico de la Mirandola.
Ah.
Que està escrit l'any 1489,
sí.
I més als 24 anys.
Això ho has portat per en Xavi, segurament.
Jo què he fet ara? Què he fet jo ara? No sé
ho he portat per
ara,
tothom, o... per mi incluït. Ah, però per pensar sobre la nostra cultura.
Ah,
us en dono un oficialment a cada un.
Wow.
És el meu examen de tercera filosofia, d'història de la filosofia, a la Universitat de Barcelona.
Carai.
Em va agradar.
Vas aprovar per això?
Sí.
Quina nota vas treure?
Matrícula.
Ah, molt bé, molt bé.
En història sempre treia matrícula, en el més no.
Ah, molt bé,
jo,
molt bé.
Jo també avui m'agradaria portar una frase.
Vinga, va.
Que vaig sentir ahir... En
el avui és el dimecres dels regals.
En el mercat, no sé si aquesta és de regal, no? Però què és el concepte de la caricatura enfront a la dignitat de la llengua i de la cultura que fan en Pico de la Mirandola? Però aquest noi, que és de formació universitària, emprenyat amb això, la política aquí a la península diu, la porten puteros blaus i puteros vermells. I vaig quedar així com molt tocat. Hòstia, quina, això és pel tarot gros, no? És a dir, però després hi penses, i aquests dies estem assistint a una regressió. Ahir mateix la Unió Europea trenca aquell plaç del 35, sí, en el qual hi havíem de deixar de tenir cotxes de gasolina i de gasoil, etc.
Del 35, vols dir, del 2035?
Sí, sí, sí. És que jo sóc llicenciat en Història Contemporània i especialista del 19, i per tant, vaig... encara no estic en el 21.
Una petita aclaració, això no va de política, eh?
No,
el que us he regalat
no,
jo és l'humanisme, és el que som nosaltres, o tindríem que ser.
Però la política s'hauria de fer des de l'humanisme, no?
Però aquests dies no teniu...
La política...
L'humanisme des de la política.
No teniu un regust que tornem a la cova en comptes de sortir de la cova, aquestes actituds d'aquests és igual.
Mira, tu has de mirar d'una altra manera. Els atletes, quan han de saltar, primer fan uns passos enrere per agafar embranzida. Doncs això és el que estem fent ara.
Ah,
estem tirant enrere per saltar més lluny.
Sí, tu creus? Ets molt positiu, eh?
És negatiu, és del Bengal.
Home, és que si no estaríem deprimits tot el dia.
Farem un pas endavant i dos enrere, em sembla a mi.
Jo, a la cova s'està calentet i no passa res, no?
No passa res fins que arriba l'os, que és l'habitant d'allà.
Que és l'amo.
I l'os ja està dintre de la cova.
O potser ja està dins la cova. No, però tens una sensació que no avancem, no? Que no anem endavant, no? I alguna vegada que aquí...
Potser no podem avançar més.
Alguna vegada que ho hem... Ara continuo amb la caricatura, no? O sigui, alguna vegada aquí hem dit, home, el tema de l'habitatge seria un tema d'aquests que s'han de resoldre, els 4 o 5, el tema de l'ensenyament han de millorar els ràtios. Aquests dies que els metges es queixaven i jo no puc tenir 30 pacients en 2 minuts, la sanitat necessita una atenció també. Home, doncs ara potser entenem perquè els de la dreta, no, jo no els conec gaire, no? Però els de l'esquerra, és a dir, quina és la motivació que té la gent quan s'apunta a un partit, quan s'apunta per col·laborar, per construir aquestes coses, i després es dediquen a anar darrere les senyores i a darrere la comissió de no sé què.
Senyores o senyors o senyoris. Aviam, no siguis...
Aquí, home, però són majoria diputats homes. Allà.
Però aquí
anem... I què? Potser els agraden els homes?
Bueno,
has donat per fet que són heterosexuals tots, eh?
A mi no m'ha passat mai que una senyora vingui i m'assetgis. No m'ha passat mai.
No.
Però
jo ho deia perquè potser els homes... pot ser que hi hagin homes que els agraden els homes.
Ah, sí. Jo conec algun director d'empresa.
És
que li has deixat molt bé, Mercè.
Amb sapata de plata, ho sento, perdoneu. No ho he pensat quan ho he dit.
Aquí li has deixat molt bé.
Sí, però és que has donat per fet que tots els diputats són heterosexuals.
Aquí hi ha un problemet polític, que és si els dirigents han de fer el que volen els militants o els militants fan el que volen els dirigents, que és el cas actual.
Bueno,
els militants se deixen portar com un ramat.
Sí.
És que cada cop la societat és més ramat.
Sí.
No? I ens volen tranquil·lets i maleables.
És la societat de la por. Mm-hmm. I aleshores la por a la llibertat fa que la gent siguin capaços de renunciar a aquesta llibertat a canvi de seguretat. La veritat no tindran ni una cosa ni l'altra, però...
I estan passant coses que passaven a Europa als anys 30, no? A Xile... el poble ha votat un que no li cauen els anells de dir que en Pinochet era fantàstic. Alemanya va anar així també, Hitler el varen votar, i per tant a Hongria no sé què hi fa aquest a la Unió Europea, jo ja l'enviaria a la merda, no? No pot ser que els valors de les dictadures es puguin votar democràticament.
Sí, però ara et vaig a fer una pregunta.
Cosa, això és una perversió.
Vale, però et vaig a fer una pregunta. Clar, si tenim llibertat de pensament o llibertat d'expressió, no? S'ha de poder dir tot, o sigui, tant les idees feixistes com les idees democràtiques, entenc. Per tant, tu
Sí, però
has de permetre que...
Les idees feixistes, la de la violència, la de la vexació del paper de la dona, de la, dels drets, de, dels documents que han sigut un avenç a la humanitat, etc., no poden estar en aquest terreny de la construcció d'una societat democràtica. No poden estar. Malgrat que a nivell d'idees hi haurà gent que hi pensi i que ho digui, i que ho digui públicament, tampoc no els hem de matar, només faltaria, no? Però no pot ser que la societat avanci en aquesta direcció. Jo,
sí, però no pot ser, però per què hi ha aquestes idees? Bueno, clar, s'hauria d'anar buscant origen. És normal que hi hagin aquestes idees perquè passa X coses i hi ha un context a darrere, no?
Aquest és un debat que ja es ve de molt enrere. És de si aquells que estan en contra de la democràcia han de continuar participant d'aquesta democràcia.
Uh-huh.
O si el que faran aquesta gent és anul·lar la democràcia, no poden estar dintre de la democràcia. Aquest és, un debat que fa molt de temps i per ara no s'ha trobat la solució, perquè al contrari, el que ha passat és que moltes vegades els que s'han aprofitat de les llibertats de la democràcia són els que quan han arribat al poder han suprimit la llibertat.
Uh-huh.
I aquest és un debat obert encara.
El mateix cas d'Estats Units i el seu president, no? El que tarda la societat americana en reaccionar. Vull dir, ara s'han començat a veure els primers tocs de dir, escolti, això que està dient vostè, no. Incluït aquestes barques veneçolanes que porten droga, que jo ja he decidit, he jutjat que són culpables, no cal portar-los a un tribunal, i li envio la meva aviació i els fulmino, no? I deu haver una part de la població que deu aplaudir això, no? Perquè com que està en contra de la droga, si aquests trafiquen en droga, doncs a l'altre li fot un míssil i allà...
Però sabeu què passa? Que la vida és més complicada que blanc o negre. No? Perquè ara tu dius, no? Això de les barques. Clar, està malament això que estan fent aquestes persones que porten droga. Però són persones.
Sí,
tenen
clar,
uns drets.
Clar.
Sí, però fixa't
una... No tot és blanc o negre.
Fixa't en una cosa, fixa't que les coses les acabem normalitzant. Perquè això que estem parlant ara en aquests moments d'això de la droga i de les llanxes aquestes i tot això, també ho podríem parlar de Guantánamo.
Uh-huh.
I clar. Això en el seu moment se'n va començar a parlar, però després s'ha convertit normalitzat.
I si vols que no obert un de pitjor, us en recordeu dels atemptats de Barcelona el 17 d'agost?
Sí.
Us en recordeu dels terroristes? Us en recordeu de com els van abatre?
Sí.
Clar, mereixien ser batuts així per allò que havien fet,
que passa...
o tenien dret a un judici i a podrir-se a la presó,
que
o la pena de mort també aquí podríem afegir-hi.
El que passa que si tu al davant
afegir-hi.
Tens una persona que porta una arma i que et pot disparar i et pot matar, la llei de defensa pròpia
sí.
Hauria d'existir. Si no,
perdona,
hauria...
que t'està ensenyant que t'està ensenyant que porta unes coses que podien ser explosius
per explotar,
dintre de la pàgina.
No és un debat de ciutadans.
És el mal menor.
Sí,
mal
en
menor.
Aquest sentit,
d'alguna manera és el mal menor.
Bueno, jo no sé què faria, però si al davant tinc una persona
jo no sé
que,
què faria.
Que té una
per
arma...
Això,
i que...
Jo sempre dic que jo no serveixo per policia, i és que ho reconec, perquè a mi ve un senyor
amb
un ganivet i se m'acosta per atacar-me...
No serveixes jo... per cobrar
quan porta
fi de mes,
de bales?
No?
Quantes bales té una pistola? 14.
Quantes bales té la pistola?
14 bales?
Quantes bales té una pistola, t'està preguntant.
Pot ser una pistola normal, clàssica, de 6-7... O pot ser una de moderna, jo, que en poden tenir 15.
Jo li buido el carregador i li llenço la pistola. O sigui que imagina't, no serveixo jo.
No, però hi ha una qüestió ètica al darrere.
No pot ser policia per excés, no per defecte.
Hi ha una qüestió ètica al darrere, no?
Sí, ja m'ho explicaràs. Sí, quan tu vegis un paio que et ve amb un ganivet i que t'està amenaçant i que tu li estàs dient
sí.
deixa anar l'arma, i que tu se suposa...
Moltes
que
vegades hi ha hagut errors, que es pensaven que era un gabinet i resulta que era un mòbil. I com que aquella persona
bueno,
era d'una
bueno,
raça
bueno,
determinada, bueno, d'un color determinat... Bueno, que tenia una pigmentació
que,
de pell determinada...
El que és preocupant amb això, jo dono una part de raó, és que a partir d'això, que és tècnicament és una situació complicada, doncs hi ha molta gent que pensa, no, escolta, treu la metralleta i el fusell és aquí mateix, i faig un sumaríssim i ja he de seguir,
sí, com als Estats Units, la policia que mata preferiblement negres. Dius,
home, pues, aquí anava jo, pues, quan, no, quan deia el del color.
Pues no, perquè no anem bé, no? Potser,
però s'ha de tenir en compte el context. És a dir, en el cas que has posat tu dels atemptats terroristes a Barcelona...
I és una cosa que em vaig plantejar molt, aquells
dies. Bueno, és una cosa que és el que estàvem dient ara, vull dir que anaven armats i a més, i estàs a dintre d'un context en el que, diguem, la seguretat no existeix. I, per tant, tu, si tens una arma i veus un que t'ataca, és molt raonable i molt humà de reaccionar també instintivament d'aquesta manera. Una altra cosa és... quan resulta que hi ha uns manifestants que insulten a la policia i la policia en contesta. La policia, amb el sou hi va el fet de deixar-te...
insultar,
sí, home. És a dir, en tot cas, si es posen a trencar paradors o així, aleshores és una altra història, però mentre es manifestin pacíficament...
O sigui, a la violència se l'ha de respondre amb més violència, pregunto.
Segurament sí, que no, no és la bona
no hi ha,
resposta.
No hi ha altra solució.
No hi ha altra solució. No.
Llevat que no portis una tassa a sobre, que és aquesta pistola que té un dard...
Que també és violència.
Que també s'equivoquen tant en tant i en fulmina algun, no?
Bueno, jo penso que violència tenir, més violència és igual a violència, per tant...
Hauries de tenir xarxes, no? Bueno... Bueno, ha... és veritat, aquesta cova...
Sí, sí, hi ha molta manera de fer-ho, molta manera pacífica, però, a veure, anem a d'això... Qualsevol ciutadà normal, si a mi se m'acosta un guàrdia civil, un mosso, qui sigui, i me demana la documentació i tal, jo respectaré allò que em digui la policia. El que no pot ser és que tu davant tinguis una persona que t'està insultant, que no, si t'insulta això cap problema, eh? Però que té un ganivet, té una arma, i que et vol apunyalar, i tu què has de fer? No, tranquil, tranquil·litzis, escolta, parlem-ne, sí. Quan s'acosti a 4 metres li buido el carregador. Està claríssim, va, cago en Déu.
I penseu que la policia espanyola és una, bueno, tant, me refereixo tant, poden ser els Mossos com la Policia Nacional, per lo que jo he vist, com xuncarenc, és una de les més tranquil·les del món i ho aguanta tot. Perquè jo per feina vaig treballar...
La Dara,
sí,
no?
Sí, la Dara, la Dara, la Dara, la Dara.
Jo tinc experiència.
No. La d'abans no.
La del segle XXI.
Sí, la d'abans no aguantava res. Perquè jo vaig treballar una època a la comissaria conjunta de la Jonquera i els francesos i espanyols. I els espanyols tractaven allà els delinqüents d'una manera exquisita... I els francesos els agafaven, els arrossegaven per terra, els hi fotien un parell d'hòsties sense venir a... Només per dir, estàs aquí.
Por si acaso.
Sí.
Por si acaso.
La dignitat humana, o sigui, jo entenc que és un delinqüent, que comès un delicte, però no deixa de ser una persona. O quan comets un delicte deixes de ser una persona.
Aquí està. Quan tu quan ets antisocial... Quin nivell de persona tens? Suposo que vas degradant en aquest nivell de persona, perquè la persona, l'home aïllat no existeix, és un home que viu en societat. I si aquest home no... Home o dona, me refereixo a un ésser humà. No s'adapta a una cosa raonable...
Conec alguns que no viuen en societat, eh? Uns que viuen a la sarsuela, per exemple, aquests no viuen en societat.
Però aquests són inviolables. Aquests són
inviolables. A més
passa
a
que
més.
Aquí legalment. També intervé el tema de l'educació que han rebut. És a dir, hi ha molts temes aquí que són...
És que l'educació és la base de l'home.
La teoria és bastant clara. És a dir, en el delinqüent tu l'has de retirar de la circulació perquè no faci més mal. Però, en principi, tu assumeixes el rol d'haver-lo d'educar perquè aquesta persona sigui... es pugui tornar inserint la societat.
I aquí és un
cosa
fallatot.
Que és dificilíssima, com està muntat el sistema.
És un fallatot. No?
Xavi, estàs molt callat i això m'espanta.
No, això és que és fantàstic, perquè jo estic aquí amb una classe d'humanitat, amb tres professors, i és com si estiguessis escoltant.
I una periodista que pregunta.
I una periodista, i jo escolto. Jo aquest dematí m'ha dit la Mercè, no? Parlem del cop, fantàstic. Vull dir, jo estic en una classe, és com si estigués en una classe d'universitat, tinc tres professors i una periodista, i jo estic escoltant, això és fantàstic.
El tema de la pena de mort, jo és una cosa que em plantejo, de fet, mira, el que estàvem debatent, el meu fill petit m'ho va plantejar l'altre dia han estudiat la democràcia, i clar, evidentment, doncs, han parlat de la dictadura, de tot, no? I me pregunta, bueno, m'ha preguntat per Franco i pel dictador, i em va preguntar si era correcte o què passa si algú mata el dictador, si està bé matar el dictador. Un dictador que se suposa que ha matat a molta gent i que ha fet coses, doncs, que no estan bé.
Sí, estaria bé matar el dictador.
Sí, 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 jo li vaig preguntar a la persona que mata el dictador, és per ser ell el dictador? I diu, no, el mata i no és per ell ser el dictador.
És que matar, tu que fas aquest discurs tan buenisme, matar a ningú, no s'hauria de matar ningú.
No he dit la resposta que li vaig donar, que la resposta que
no
li vaig donar anava per aquí.
Hem de començar per aquí, no es pot matar és que ni un insecte.
Hi ha una pel·lícula que malauradament...
No, jo parlava d'éssers humans, no d'animals.
A Catalunya no ha estat ben distribuïda, que és la conquesta dels bàrbars, valenciana, que està tinguent molt d'èxit allà al País Valencià, que parla d'un fet que té que veure també amb les fosses i amb la repressió franquista. I us la recomano, és una pel·lícula per veure...
Com has dit que es deia?
La conquesta dels bàrbars, que és un quadre que estava al Museu del Prado, que ha desaparegut, i en aquella reculada de les obres del Prado de Madrid cap a acabar vinguent a Figueres i de Figueres a Ginebra, és un quadre conegut perquè és l'entrada dels bàrbars a Roma, dels hunos, allò que ens deien al llibre d'història, que aparecieron tan ràpidamente como desaparecieron. Ho dic en castellà perquè el llibre era en castellà, no? I efectivament el quadre té una velocitat... Bueno, al voltant d'aquest quadre s'estableix una... que ajuda a entendre fins i tot el PP al País Valencià, no? Per això té tant de requesta aquesta pel·lícula, no? Però hi ha l'afusellament dels republicans, dels rojos, per dir-ho així, que en el seu llenguatge, no? Doncs que és brutal, és una forma impensable per veure l'essència de la violència, la mala llet que tens interioritzada, no? Aquell cop d'estat i les normes de Mola i la praxis d'aquell cop d'estat militar no haurien de parlar més del poc que en parlem, perquè allà hi havia molt d'odi acumulat i hi va haver un exercici. Mira, dilluns jo vaig a la Granadella perquè tenim, sembla que hem trobat la fossa d'uns empordanesos, dilluns, del 2025, d'una cosa que va passar l'any 39. Desaparegut, un missing en aquest sentit, no en sabíem res i hem trobat unes notes...
Però la pregunta és, aquest odi d'on venia i per què no es va saber resoldre d'una altra manera? Que amb la violència, o sigui, és l'única solució, la violència?
Fonamentalment, i també incideix en això que estem parlant ara, jo crec que hi havia unes classes que tenien una certa posició de poder a la societat, que n'emergeix una altra classe que parla de república, parla d'igualtat, parla d'escoles, parla d'avançar, de millorar les condicions de la vida, no?, que era un cicle que representava el moviment de la República Espanyola, i que hi ha una gent que contra això acaba fent...
Perquè
una...
perd el seu statu quo, se suposa, no?
Franco va guanyar la guerra o la va perdre la república?
Bona pregunta.
Les dues coses, no?
Perquè una república no es pot fer sense republicans. I republicans n'hi havia pocs.
Bueno.
Republicans n'hi havia pocs.
Bueno. És una altra cosa de la democràcia, no? La democràcia, sí, hi ha diferents maneres de veure les sortides. Probablement la república, malament, segurament malament, tenia aquestes variants.
Deixa'm dir una coseta petita.
Digues.
La democràcia ve de Grècia. Uh-huh. Tenia un sinònim, i aquest sinònim és isonomia. Democràcia és el mateix que isonomia, igualtat.
Igualtat.
Això defineix la democràcia, la busca de... anar a buscar la igualtat. Què és el que dèiem...
I sos igual, no m'hi és un nom.
La llenda,
sí, sí.
El socialisme és buscar el millor per la majoria, perquè meravelles no n'hi ha, ni a la dreta, ni a l'esquerra, ni al mig. És aquest sentit d'igualtat el que deu definir, per mi, però una política.
Aleshores, al voltant de tot aquest règim, i és la cosa que ara avui ens hi trobem nosaltres, amb el pòsit que deixa aquest règim, allò dels addictes, els opositors i els indiferents...
Els desafectos.
Els desafectos, exacte. Doncs aquesta tres manera, aquests indiferents, i penso en una novel·la italiana sobre els indiferents en aquest sentit, són els que acaben acotxant en els dictadors, no? I aleshores, bueno... una frase que la recordarem sempre nosaltres, no? que naixem en aquest règim, no us poseu en política perquè... No
poseu... A mi a casa m'ho han dit moltes vegades.
No us poseu en política perquè acaba malament. No.
El consell d'en Franco.
Molt malament.
Que no se met en política.
És un consell d'en
Franco. No, però que jo a casa ho he sentit moltes vegades.
La societat ho entomava i a més es transformava en una gent de dir, escolta, no s'hi posi que això pot anar... Jo encara avui... Encara avui, que solen ser gent que vota el Partit Popular, em trobo pel carrer i diu, i ara per què et dediques a buscar morts de la República, si això ja va passar, no? Quina casualitat, no? No toquis aquests morts republicans, perquè potser de retruc, potser encara tocaràs el meu avi, que devia ser un militar que estava en un consell de guerra, no?
Aquesta gent que està indiferent, per dir-ho d'alguna manera... Mm-hmm. Tant dona suport a una dictadura com a una democràcia. Uh-huh. El problema està quan les coses van d'extrem a extrem.
La polarització.
I el problema es dona aquí, quan hi ha aquesta polarització i francament no hi ha classes mitges. Perquè quan un país va bé és quan les classes mitges, en tots els sentits, no solament econòmics, sinó cultural, i, uh-huh, que funcioni tot bastant bé, no es produeixen aquests. I la República es produeix una polarització absoluta entre la població.
Mira, jo haig de tenir...
No hi ha terme mig, no hi ha un republicà en el sentit que s'entén la República com forma d'estat, moderat, no. Anem a comunistes...
A l'extrem.
I anarquistes, fins als feixistes i falangistes i tot el que tu vulguis, i aquí al mig...
Sí, però és que no hi ha gent. Torno-te a la frase del començament. A mi m'agradaria trobar un socialista que s'assemblés a aquell regidor socialista que hi havia a Viena l'any 22, que era capaç de construir el bloc de pisos Karl Marx, que avui és un bloc que es visita turísticament com vas a Viena, no? Mm. És a dir, a mi m'agradaria trobar el Jean Jaurès, enteneu, els polítics de l'esfió francesa, que eren moderadillos, no sé què, però que creaven els HLM, per exemple, no? Sí. Aquí no els tenim, aquests. No. I, en canvi, ara tenim un... que és la frase d'aquest noi, no? Tenim puteros vermells, no? Que és una manera d'estripar la imatge, però que hi toca, també, no?
Sí. Jo vaig tenir un debat bastant intens quan estava a la universitat, crec que devíem estar primer de carrera o així, al hall de la facultat, que un company... No sé si ho va expressar de la millor manera, però m'has fet pensar en el sis, no? Amb el que estaves dient de la polarització, no? Durant la República, que ell ens va plantejar la pregunta de que la guerra civil era com inevitable. O que no es podia evitar, no? Que havia de succeir inevitablement per la situació en la que estàvem.
Però tu, en Narcís parlava de que com pots construir una república sense republicans.
Clar, la pregunta és si existeixen republicans ara, avui en dia.
Sí, però no. És que té una altra...
Bueno, Narcís... Però també podríem dir-ho al revés, hi ha monàrquics?
Exacte, anem afinant, volia anar aquí. És a dir, potser no tenim republicans en aquest sentit, però a l'altre costat hi ha una dreta que no és democràtica, que és una... De Gaulle, era capaç, tot i que se barallava, era capaç de posar ministres comunistes al seu govern d'unitat nacional. Aquí recordeu quan es va legalitzar el Partit Comunista, les tensions que hi va haver i els militars que van estar a punt de treure el sabre, etc.
M'estic veient la sèrie Anatomia d'un instante. La vaig començar fa un parell de setmanes i la tinc una mica abandonadeta, però precisament l'últim capítol que vaig veure parlava d'això, de la legalització del Partit Comunista.
És que no hi ha una dreta democràtica. Aquesta pel·lícula, avui que estem de pel·lícules, el mestre que volia portar els alumnes al mar, també la recomano perquè es veu la influència dels nous corrents pedagògics, aquella escola que creia aquell mestre català a la part de l'Aragó. Elas, també això té Sixena, etc.
Mira, era un dels temes que m'havia apuntat.
també té una altra traducció quotidiana i contemporània. Pues, aquella gent tenien unes intencions saníssimes. M'ha refreixut els republicans i el concepte d'educació. I les escoles republicanes encara avui en parlem en aquest sentit. I varen sortir tot un corrent de sotanes, de gent reprimida. Aquesta última, això m'ho explicava un molt bon amic que em parlava molt bé del seu mestre a la província de Sòria, no? Que ara s'ha descobert que un mestre que aplica la normativa de la República i treu la creu de l'aula i la posa en un calaix d'un armari de l'escola. I ha passat 80 anys aquella creu allà dins. Pues aquell mestre va ser acusat de treure, d'anticlerical, de treure la creu, quan en realitat el que complia era una normativa de la República. Pues això, ara, aquests dies, s'ha descobert que aquesta creu estava en un calaix.
Però...
80 anys... Més enllà de...
No vull afegir més coses al debat perquè hem de fer la pausa per la publicitat, però ara intentem ser bastant aconfessionals o parlar de totes les religions, donar aquesta llibertat d'elecció, no? Si algú vol tenir la fe, doncs la pot tenir, i igual de respectable que aquella persona que no creu, no? Però, per contra, hi ha un discurs també, no?, que diu que no podem perdre aquesta religiositat que forma part de la nostra cultura.
Bueno.
No, jo ho veig a les xarxes,
Escolta,
mateix.
Si hem d'anar amb la part espiritual de la nostra cultura, doncs jo potser hauria d'estar mantenint la lògia a la Luz de Figueres, i aniria amb un davantal, cosa que...
Et quedaria molt bé.
Amb ell.
No sé si porto davantal.
Amb el davantal em fa pensar en la cabra de la lesió. Oh, jo.
Dos vegades en una sola part de la tertúlia.
Saps que al boc li posaven també un davantal perquè no cobrís a la femella, no?
Fem una cosa, que això ja està degenerat.
El que pren una a la ràdio.
Sí, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem. Fins ara.
Encara no és massa tard per portar-se bé. Ràdio Vilafant et desitja molt bones festes.
Vine a EMA94 Motor i emporta't a l'MG3 híbrid o a l'MG ZS híbrid amb un avantatge espectacular. Assegurança, tornis i manteniment inclosos el primer any i un preu increïble. Són les últimes unitats amb grans descomptes perquè estrenis híbrid abans d'acabar l'any. T'esperem a Girona i Figueres. A EMA94 Motor. Descobreix la gamma MG.
Nou curs, noves aventures. Que no se t'escapi cap detall a classe. A Opti.punt Figueres tenim l'escreening visual amb Wibi Vision i intel·ligència artificial. En 5 minuts fem el cribatge, 10 minuts l'avaluació i 20 minuts la sessió de teràpia.
Detectem dificultats de lectura, atenció i convergència i t'entreguem un informe clar perquè família i escola remin a favor.
És una prova divertida i no invasiva. Els nens surten somrient.
Demana hora ara al nostre web opti.punt.com. Plaça de l'Escorxador 1, Figueres. Veure bé, aprendre millor.
Cuida el teu jardí amb les màquines de bateria Stihl. Bufadors, tallagespes, motoserres... Les nostres màquines del sistema AK són potents, silencioses i sense cables.
Troba'ns a...
Planes Maquinària i Serveis, Avinguda Vilallonga 78, Figueres. Aquest Nadal, regala't un estil.
Petit, petit, el més petit, petit de tots, l'1.
Atenció! Torna la tradicional quina i antiquina de les escaules.
Els dies 20, 25 i 27 de desembre al Cafè de la Societat a les 7 del vespre. Galetes i garnatxa els dos primers dies i sopar amb botifarra el dia 27.
Recordeu, el nostre cartró està dividit en 3 cartrons, així que podeu marcar més sovint.
Grans lots amb productes de proximitat i sortejos acumulatius.
Us esperem a les escaules, no hi podeu faltar.
Ebro ha renascut i arriba a Figueres. Descobreix les noves instal·lacions Avinguda d'Àlguema 2. Vine i prova gratuïtament la nova gamma dels models amb el màxim confort i seguretat. Ebro S400, Ebro S700, Ebro S800 i Ebro S900. Torna la llegenda a Quadis Ebro Figueres.
Xots ha arribat a la Jonquera, amb un nou espai, però el mateix bon rotllo. Pinxos, tapes, bona sidra i una terrassa espectacular. No cal dir res més, només Xots.
Vine a passejar i a gaudir del Nadal a Figueres i del tradicional Mercat de Nadal. Del 28 de novembre al 24 de desembre a la Rambla. Hi haurà una vintena d'expositors amb articles nadalencs, pessebres, arbres de Nadal i alimentació, entre altres, i també actuacions, activitats infantils i inflables. Consulta tota la programació a figueres.cat/Nadal.
Us convidem al 12è Pessebre Vivent de Vila-sacra, que tindrà lloc al cor històric del poble. Hi trobareu 33 escenes i la presència dels armats romans de Vila-sacra, que avançaran cap al Pessebre fent la seva exhibició just abans que hi entreu. I si ho desitgeu, podreu gaudir d'un bon brou aneto per entrar en calor.
Tot el recinte estarà decorat perquè visqueu l'essència de Nadal des del primer moment.
En sortir, trobareu una parada amb diverses opcions per menjar, xocolata desfeta i també la possibilitat de fer-vos la foto en el naixement més deliciós de tots els pessebres vivents que es fan i es desfan.
Representacions, 27 de desembre, passis a les 17:30 i 19 hores. 28 de desembre, passi a les 17:30.
No t'ho perdis, vine i ho veuràs.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Vinga, ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Estem aquí sense ordre del dia. Han sortit els porcs senglars a la tele.
L'alcalde socialista acusat d'agressió també...
Contra els porcs?
No, contra les senyores.
Contra les senyores.
Jo ja us he dit que no sóc partidari de la violència.
Devia ser un putero vermell, aquest.
Jo m'agradaria que hi hagués una societat sense puteros. Però,
ah, exacte. Bueno,
estaria
bueno,
bé. Estaria molt bé. Però estàvem parlant, jo deia, el tema dels porquets. Xavi...
Has fet civet aquests dies?
Sí.
Bueno, jo,
bona pregunta, al fons.
Avui estic relaxat. Vull dir, ja la feina m'ha baixat una miqueta i estic més relaxat. La setmana passada estava a tope i ara la feina aquesta m'ha baixat. Bueno, sobre els porquets. Bueno, jo,
sobre els porquets. Tenen dret a viure o no?
Jo, quan pari un porquet, li pregunto.
D'acord.
Li diré, tu tens dret a viure?
Si et respon, porta'l aquí,
bueno,
a la tertúlia.
Farem aquí una xerrada. No, sobre els senglars, em sembla que ja s'ha dit tot el que s'ha de dir. Jo sóc partidari de que el coto de caça sigui permanent tot l'any. No me val a mi tallets, No senglar, sinó tot el que hi hagi. Senglar, llebres, perdius, tot l'any.
Però t'ho portaran a la cuina, eh?
És igual, és que m'és igual. Per què? Perquè regules.
Però primer se'ls farà una anàlisi de triquina.
Sí, sí, el que vulguis.
I de la pesta.
Exacte.
Aquesta...
Però s'ha de...
Amb el civet poc ho fan.
Però s'ha de regular, o sigui, per començar això s'ha de regular, perquè és que no pot ser. I després una altra cosa, a mi, jo aquests dies estava veient, com deia l'Alfons, metges que es queixen, professors que es queixen, bueno, tot el sistema català es queixa, normal. I jo pensava, dic, ostres, ara ara estava pensant, que m'ha acabat la marató? Sí, no? S'ha acabat, no?
Sí, encara no, encara no. Fins al març ja
donaré. I els números de la marató on estan?
Els?
Números de la marató?
10 milions.
No, vull dir... Des del principi, exacte, en què se'ls gasten, quins ingressos
clar,
hi ha...
Pot passar com els joves de Vox, que recollien diners per la dana...
Hi ha una fundació...
Sí, sí, però a mi m'agradaria saber...
Se suposa que cada any fan auditories i van al...
A mi m'agradaria saber...
Jo vaig llegir el sou del director de la Marató.
Arriba a 100.000? Sí, no? Sí, va, fantàstic. No, jo volia dir, perquè a mi m'agradaria saber els números del marató.
L'altre dia teníem una conversa amb en Toni precisament sobre com intervenir o com entrar o com saber la comptabilitat de les fundacions.
Jo no ho sé.
Hi ha l'Ajuntament, és difícil saber-ho, però les fundacions encara...
I després una altra cosa que és increïble, vull dir, tenen un director que treballa tot l'any, no? I què fa durant tot l'any aquest director? Perquè, clar, jo vaig veient la marató i cada any hi ha menys calés.
Sí.
No sé, és la meva sensació, és pura sensació. Dius, cada any recapten això, però què fan? Recapten tot l'any?
Menys calés,
sí.
Sí, va baixant, sí.
Va baixant.
Sí, s'ha recaptat una mica menys calés.
Sí, però clar. La marató no és només el director, són 22 o 23 persones que treballen tot l'any, perquè els diners de la marató no són només... No, els diners de la marató no són només el que veiem a la tele de quan truca algú i fa... No és només aquest dia, sinó que és anar a buscar empreses, per darrere hi ha una feina d'anar a buscar empreses, institucions allà, per arribar a aquests 9 o 10 milions d'euros. Si no, no s'arribaria, eh?
Però, Toni, si tens un director general que està pagat, que cobra 100.000 euros l'any i que cada vegada la marató recapta menys calés, això sí és un directiu d'una empresa al carrer. No? Pregunto.
L'administració, no vagis.
No sé, jo pregunto, no sé.
Acabarà ressuscitant.
Pensa només que qualsevol associació, ONG, tot el que sigui, el 70-80% se'n van sous. Lo de més, posa-li... Sí, sí, lo de més, posa-li...
Però no hi ha ànima de lucre.
Bueno, però allà hi ha gent qui treballa, això se'n van sous.
Home,
posa-li el 70%.
Jo entenc que tu vols cobrar a final de mes.
Però 20 persones o 30...
Xavi, tu a final de mes t'agrada cobrar.
Un 20% se'n va gastos ordinaris,
ja, però el meu no és,
que són gastos de contiveri.
Perquè aquests calés...
Queda un 10% per repartir.
Aquests calés són calés dels catalans, no? O no?
Tots els calés són dels catalans.
Ah, no, perquè el que deia la marató són calés dels catalans que han donat, són donacions, no?
Sí.
I se queda una part d'aquesta donació, aquesta gent?
Què tenen el seu treball?
Hi ha una organització, aquí darrere hi ha una organització.
Home, però vosaltres...
Som els treballadors de la Creu Roja, els treballadors de comissions, els treballadors de l'UGT...
Els treballadors han de cobrar per la seva feina,
clar,
no?
I no només organitzen...
I la mariscada...
I no només no organitzen...
La mariscada també, que no la facin al restaurant.
I la senyora...
I les senyores també.
Com esteu criticant, no?
No, hi ha un altre tipus de feina, que és després veure quins projectes són els que rebran els diners o no els rebran, controlar, en principi se suposa, controlant aquestes entitats que cobren de la marató per fer les investigacions. És a dir, en teoria de feina n'hi ha. Si estan massa ben pagats o poc ben pagats, jo ja no ho sé, això.
Jo a
però
mi m'agradaria...
Però sí, s'han d'invertir aquests diners en la investigació i, per tant, també tenen aquesta feina...
I controlar el que li han donat una subvenció, o com se'n digui, bueno, i si realment l'ha fet servir per això o no.
L'Alfons ha dit una paraula clau, és invertir. A mi m'agradaria saber que la Fundació no inverteixi en coses rares. Que no sigui en fer
bueno, però
el que
hi ha un control, hi ha unes lleis de fundacions.
Te'n diré una. No sé si va ser la fundació aquesta del càncer, ho deveu saber, em sembla que era València, que es van gastar 1 milió d'euros en quadros. Aquests
València que, tot és possible.
Què teníem que fer amb la investigació del càncer?
Que no sigui, dels Borgia,
que no sigui que estiguin invertint en altres coses rares. Jo només dic que els números de la,
no,
però, de la Fundació...
Però el que diu ell està bé, no? S'hauria de saber cap, clar, on no, van no, les coses.
Home, però jo penso que la Fundació de la Marató és bastant transparent, perquè surt tot...
La Fundació, veureu els projectes, el que s'ha invertit i tot això.
La web de la Fundació.
La Fundació,
la web.
I després tu intenten tapar tot, la de Gaia, tot això.
Perquè ha sortit algun youtuber, diguem que guanya molts calés, i a tothom se li tira a sobre, escolta'm. Sort que no es publica el que jo guanyo, perquè si no, no sé què pensaria la gent, eh? Jo
no, però dic... no és fàcil, i a més a mi m'ha passat, perquè sóc d'aquells que he volgut anar a l'origen de les coses i he tingut com dir, bueno, aquest, el Romeral és aquest, no em feu cas perquè està malalt i vol saber on van els diners de l'Ajuntament, per exemple, no? Pues sí senyor, pues hauríem de saber... Segurament aquests grecs que Narcís en tant en tant ens els recorda ja devien dir que s'hauria de fer una auditoria, no sé si l'etimologia d'auditoria també és grega, però que, escolta, gairebé segur, no?
No, amb això ja estic totalment d'acord, que hi ha d'haver transparència en totes les fundacions, amb tota l'administració pública, perfecte, però no podem criticar. No podem criticar només sense... el sou d'aquest o el sou de l'altre.
Però fixeu-vos que n'hi ha una que hauria de ser urgent en aquest sentit. Jo tinc un company que està malament i vol votar Vox, i va pel carrer i passa una mora amb el mocador, no sé què, i diu sempre...
Una dona de religió musulmana.
No ho sé.
És que, clar, és molt despectiu, no, de la manera que ho has dit,
no,
eh?
No, perquè
amb
si,
seu,
si va
jihab,
amb el mocador,
o...
jo no sé si és per tradició cultural o per imposició religiosa. No ho sé, eh? No ho sé.
Bueno, és igual, però és una dona musulmana i ja està, va, no una mora, és que, clar...
Aquell que ve de la cova encara em va pel carrer i em va dir, veus, 400 euros. O sigui, té l'obsessió que tot moro que troba a Figueres, que n'hi ha bastant, tots són 400 euros.
Però...
I això... Todos la paguita.
Però això no. És gràcies a partits com Vox o Aliança Catalana.
D'acord, però hi ha una cosa que no fa bé aquesta democràcia que patim, que és no, per una llei que ha sigut nefasta, la llei de protecció de dades, les administracions no poden dir a on van, i seria important saber-ho, no? I alguns que hem estat amb aquests pressupostos d'assistència social hauríem de saber on van aquests diners.
Però sí, cal saber el nom i el cognom
altra,
de la persona.
Hi ha una altra cosa que també s'hauria de tenir en compte. És a dir, jo estic d'acord en que s'hauria de ser molt transparent i que els que haurien de ser transparents i no ho són fan un mal en el...
Clar.
Però també és veritat que quan a vegades nosaltres, sense voler o sense voler, sembrem dubtes sobre la gestió d'aquests diners, també estem fent un mal.
Sí.
En tot cas, és dir, si tu tens l'evidència, denuncio. Però si no tens l'evidència, no pots sembrar el dubte.
A mi el que me sap greu és que, diguem, que Madrid ens roba, a mi em sap greu això, mentre que aquí a Catalunya fem, mirem esquenes a moltes coses que no estem d'acord. Això és el que em sap greu a mi. O sigui, la típica frase, no, Madrid ens roba, però aquí nosaltres... ens robem entre nosaltres mateixos.
Evidentment.
Perquè,
sí,
clar,
evidentment.
Ja és una cosa que és evident.
Bueno,
però clar,
la frase de Madrid ens roba es diu perquè no miris el que estan
no,
robant
però
aquí.
Francament, aquí hi ha moltes...
No, és una cortina de fum, que
sí,
segurament
sí.
És cert, eh?
Vale, però aquí, per
home,
exemple,
no és
estàs...
una cortina de fum.
Aquí estàs donant
diners...
que les
sí,
nostres...
Però és interessat a assenyalar sempre Madrid ens roba per tal de no mirar les vergonyes d'aquí.
Com... Aquests delictes passen a casa sempre.
A mi és com, sí, és com me diguin Madrid com a el president Florentino, no? És que teniu... tenen allò
Madriditis.
De... Sí, és que m'és igual.
Que la Universitat de Girona hagi fet una investigació sobre on van aquests diners de la immigració i arribi a la conclusió, com a treball científic, de no, i això aquest meu company l'hauria de llegir, aquest informe, no? No, no, vostè va equivocat, aquesta senyora que passa... No ha rebut 400 euros, no? Si nosaltres no estem al dia amb les dades, Toni, però si haguéssim d'extrapolar el que sabíem de fa 10 anys, diríem, per exemple, que Figueres, l'ètnia que més diners rebia d'assistència social eren els gitanos, no? No els moros, per dir-ho així, en llenguatge planer, no? I en canvi no ho sabem, no ho expliquem, no? I deixem que aquest bulo es vagi fent gran.
Deixem que es vagi fent gran perquè interessa, jo penso. Que si ara ens vinguessin aquí amb un formatget i ens expliquessin els números, clar. Evidentment que no cal dir noms i cognoms.
Que la solució és fàcil. Claretat.
Clar, però estem disposats a escoltar-la, aquesta claretat? O ja ens va bé de creure'ns algú?
No estan exigint que hi hagi claretat en tot?
Un benefacto polític, econòmic?
Per què s'amaguen coses?
Escolta, els pressupostos municipals són públics. Són públics. I abans d'aprovar-los surten a informació pública. Quanta gent ho mira?
Ningú.
Hi ha una audiència pública.
Però Toni.
Hi ha una audiència pública que l'última...
I eres tu sol.
Sol allà, com un mussol.
Toni, tu m'ho dius, no?
Sí, en els plens no hi va gent, no hi va ningú.
Vale, però això és problema teu, com a persona que estàs aquí, anar-ho a mirar. Això és una altra cosa.
Per cert...
Però si no hi sóc...
És més fàcil criticar-ho. Criticar-ho que no informar-se.
La qüestió és, volem saber la veritat, perquè potser és massa complicada o no la volem acceptar.
Doncs així la societat no comença bé.
Per cert, que parlàveu de pressupostos, aquí a Vilafant, el dia 22, aprovació de pressupostos, ple de pressupostos. Aprovació o no, no sé, ja veurem a veure què passa, suposo que sí, que s'aprovaran. Però hi haurà aquest debat dels pressupostos aquí a Vilafant.
A les 7 de la tarda, en directe per Ràdio Vilafant.
Exacte, i que deia Narcís que no hi va ningú als plens, dono fe de que no tenim públic. Que a mi m'agradaria que hi hagués públic als plens.
Perquè l'hem de donar en directe, si no, no aniria.
No, a veure, és que com a ciutadà t'has de voler informar, no? Però jo ho entenc, que és complicat.
Hi va molt poca gent.
Tenint en compte que l'administració no té diners. Els diners sempre són els dels ciutadans.
Exacte.
Transparència.
Nosaltres ho hem de deixar aquí, que sapigueu que avui és l'última tertúlia de dimecres del 2025.
L'última? Ja?
Sí.
Se m'ha passat ràpid, això.
Us dono vacances, ja us avisaré quan tornem al gener.
La senyoreta Rottenmeier.
Exacte. Jo reparteixo vacances, que així ens m'estimeu més. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem ben puntuals demà dijous. Que passeu molt bon dia, adeu-siau.
Fins.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.